L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dimarts 21 de gener de 2014. Comencem este temps d'actualitat elaborat conjuntament gràcies al treball dels diferents serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Un temps d'actualitat que cada dia obrim introduint el sumari de continguts a tractar en titulars, temps que avui encetarem anant cap a Santa Bàrbara. L'actual alcalde de la població, Jordi Boronat, ha anunciat que no repetirà com a candidat a les properes eleccions municipals amb el seu partit, Convergència i Unió. El plenari del Consorci de Residus del Baix Ebre aprova un pressupost de més de 5.200.000 euros per a l'exercici del 2014. Seguirem comentant qüestions formatives. Aquesta setmana ha començat el segon grup de formació de l'Aula Activa al Viver d'Empreses Baix Ebre Innova, amb la participació de 16 alumnes en una iniciativa promoguda pel Consell Comarcal del Baix Ebre. Destacant encara qüestions informatives, direm també que estos dies el Consell Comarcal del Baix Ebre ha donat inici al curs d'operacions bàsiques de restaurant i bar. Un dia més, el projecte Castor continua marcant l'actualitat. Avui en parlarem per destacar l'afirmació de l'empresa promotora del projecte Escal UGS, que anuncia que ja no hi ha risc sísmic. El rector de la Universitat Rovira i Virgili realitza una visita a Amposta per conèixer el Centre Universitari de Ciències de l'Esport de la capital del Montsià. I a Deltebre, el programa de ràdio de l'Escola Riu Mar és portada de la pàgina web del Departament d'Ensenyament. Dijous que ve se celebra una jornada de treball de guies i educadors ambientals al Delta de l'Ebre, jornada que es portarà cap a la Ràpita i per a la qual fins avui són obertes les inscripcions per participar-hi. I encara en clau d'agenda direm també que la Plataforma en Defensa de l'Ebre prepara una cimera per al proper dissabte, cimera en la que es tractarà sobre el Pla Hidrològic de l'Ebre i la seva repercussió sobre el Delta. Acabarem tractant qüestions esportives. Per fer-ho anirem a l'Aldea. L'Ajuntament de la Població, a través de la Regidoria d'Esports, ha renovat el conveni amb l'Escola de Tecnificació Esportiva Avatars. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'Informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ho avançàvem en titulars, la crònica informativa de la jornada. Avui l'obrim anant cap a Santa Bàrbara. L'actual alcalde de la població, Jordi Boronat, ha anunciat que no repetirà com a candidat de Convergència i Unió per a les properes eleccions municipals del maig del 2015. En temes dades, i ens ho explica des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Efectivament, així és. Així ho coneixíem ahir mateix a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Bàrbara i així surt publicat avui també a diferents mitjans de comunicació. Jordi Boronat, l'actual alcalde de Santa Bàrbara, anunciava aquest diumenge que no repetiria com a candidat de Convergència i Unió a les properes eleccions com a alcaldable a les municipals del maig del 2015. Si bé ja feia uns dies que hi havia una certa rumorologia, la notícia efectivament es confirmava oficialment ahir mateix. Segons que publica, com dia, la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, l'actual alcalde del municipi plegarà. Així ho comunicava l'Assemblea Local de Militants i Simpatitzants de Convergència, que va donar el vistiplau a la renúncia de Boronat a continuar com a candidat de la coalició a la població de la Plana, tot acceptant els arguments bàsics que va posar l'actual alcalde, perquè, segons va dir Boronat, cal regenerar el projecte i en un primer terme, per portar endavant aquesta regeneració, cal la substitució de la persona que l'encapçala. Boronat també va dir que amb aquesta acció s'aconsegueixen noves idees, nous projectes, noves il·lusions i nova força regenerada. Boronat, en acabar aquest mandat, farà 20 anys que està a l'Ajuntament desenvolupant responsabilitats a nivell municipal. Va començar com a regidor de joventut, va seguir amb festes, hisenda, personal, esports, urbanisme. A més, ara mateix de ser l'alcalde de Santa Bàrbara, els darrers 8 anys, 2 mandats complicats, va dir, per la gran recessió econòmica que ha assotat la nostra societat i les administracions públiques en particular. Boronat al llarg de la seva trajectòria política. Ha estat conseller comarcal al Consell Comarcal del Montsià, gerent de la Federació de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Ebre en el moment de la seva creació, membre del Consell Nacional, fundador del Fòrum de Joves Regidors de l'Associació Catalana de Municipis i directiu d'aquesta mateixa associació. Tasques públiques que ha compaginat amb la seva professió de psicòleg per a la protecció de la infància maltractada a l'Ebre. En la mateixa assemblea, també diumenge, es va proposar la designació del substitut, aprovada per unanimitat de tota l'assemblea i delegada a l'actual tinent d'alcalde i regidor d'Ensenyament i Cultura a l'Ajuntament, i que també és al mateix temps vicepresident del Consell Comarcal del Montsià, Alfred Blanc, que serà l'encarregat d'encapçalar la llista convergent a les eleccions municipals del 2015. Alfred Blanc, nascut l'any 1970, és mestre d'ensenyament primari de professió i compta amb l'experiència dintre de l'administració local, tant a l'Ajuntament de Santa Bàrbara com en administracions superiors, com és el Consell Comarcal del Montsià. És militant de Convergència Democràtica de Catalunya i forma part de l'executiva comarcal del Montsià.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Seguim amb més qüestions informatives de la jornada. Al plenari del Consorci de Residus del Baix Ebre, el REBE, ha aprovat per unanimitat el pressupost per a l'exercici vinent. El full de ruta econòmic aprovat, tot i que contempla uns ingressos a la baixa, atès l'actual context, implicarà una reducció mitjana mínima del 6% en la facturació dels ajuntaments de la comarca. En total, el pressupost s'eleva a més de 5 milions d'euros, concretament 5.218.000, un 9,58% menys respecte de l'any anterior. En aquest sentit, per al president del REBE, Rafael Tomàs, el pressupost aprovat construeix un marc pressupostari conservador per tal de facilitar al màxim el procés de construcció del nou ens ambiental. Tot i això, Rafael Tomàs destacava que és un pressupost flexible per menar una política d'estalvi més agressiva en el cas que el procés s'estanque. Paral·lelament, el president també s'ha referit a la reducció mitjana d'un 6% en la facturació dels ajuntaments. Tomàs subratlla que aquest fet és una notícia rellevant per a la hisenda dels municipis de la comarca del Baix Ebre. D'altra banda, cal dir també que el plenari del Consorci també va aprovar l'adjudicació de 3 noves deixalleries per a la comarca. Aquestes es realitzaran concretament als municipis d'Alfara de Carles, Xerta i Benifallet. Paral·lelament, el ple va aprovar també la unificació de la fórmula de facturació per tal d'agilitar la gestió. I no deixem de parlar de qüestions que afecten la comarca del Baix Ebre. En este cas ho fem per un motiu molt diferent. El Consell Comarcal del Baix Ebre ha iniciat aquesta setmana el segon grup de formació de l'aula activa al Viver d'Empreses Baix Ebre Innova. El grup està format per 16 alumnes que en el transcurs de 50 hores optimitzaran i ampliaran les seues oportunitats d'accés al mercat de treball mitjançant estratègies de busca intensiva a través de recursos TIC. Per aconseguir aquest objectiu, el servei compta amb dos professionals que aporten una atenció personalitzada i promouen la col·laboració i la generació d'idees i iniciatives entre els propis participants. El servei de l'aula activa del Consell Comarcal del Baix Ebre consta de 4 grups de treball distribuïts depenent del lloc de procedència dels candidats. D'aquesta manera, i segons el municipi de referència, el servei es realitzarà a l'ens comarcal o bé al Viver d'Empreses Baix Ebre Innova. L'aula activa s'adreça a demandants d'ocupació, aturats o treballadors que volen millorar la situació laboral i que estan inscrits a les oficines de treball de la Generalitat de Catalunya. Aquesta posada en funcionament d'una aula intensiva de recerca de feina està finançada amb fons propis del Consell Comarcal del Baix Ebre gràcies a una gestió acurada durant tot l'any 2013 i compta també amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona. I encara comentant qüestions formatives i parlant del Consell Comarcal del Baix Ebre, hem de dir també que una vintena d'alumnes han iniciat al Viver d'Empreses Baix Ebre Innova el programa de professionalització en operacions bàsiques de restaurant i bar, un curs que està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i que té entre els seus objectius principals facilitar la sortida laboral dels alumnes. Per aconseguir aquest objectiu, el programa compta amb una durada de 290 hores que professionalitzaran l'alumnat en el sector de la restauració. El curs es va presentar el passat divendres en una de les noves aules de formació del Viver d'Empreses Baix Ebre Innova. A la presentació hi van assistir el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, el vicepresident de Dinamització Econòmica, Xavier Royó, el conseller comarcal Joan Font, el portaveu del grup comarcal d'Esquerra, Dani Andreu, i la membre del Consell d'Administració de Baix Ebre Innova, Sandra Saragossa. El curs comptarà amb una part teòrica i una part pràctica, on els alumnes podran mostrar els coneixements adquirits. Una de les línies d'actuació més rellevants per a l'ens comarcal del Baix Ebre és la inserció laboral. Per aquest motiu, s'estan realitzant diferents accions paral·leles per tal de dinamitzar l'economia i facilitar a la gent desocupada noves oportunitats. La creació de l'aula activa amb fons propis de l'ens i amb la col·laboració també de la Diputació de Tarragona i la posada en funcionament d'aquest curs de professionalització en són una mostra d'aquest fet.
Tens material per a nounats com cotxets, bressols, trones que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Informatiu Emute.
Un dia més, la crònica informativa del dia ens porta a parlar de l'actualitat que genera el polèmic projecte Castor. Avui, per fer-ho, ens hem de fixar en una informació que publica l'edició del Periòdico de Catalunya d'aquest dimarts. Una informació que diu que l'activitat sísmica atribuïda als treballs al magatzem submarí Castor, situat al davant les nostres costes, ja ha finalitzat i no és de preveure cap nou terratrèmol, ni en el cas que s'hi tornés a injectar gas. Això és, almenys, el que sosté l'empresa promotora Escal UGS, basant-se en altres estudis, en un processament de les dades sísmiques que han efectuat investigadors de la Universitat de Potsdam a Alemanya. Segons aquestes investigacions, Recaredo del Potro, el president d'Escal, assegura contundentment que la microfalla ja es va trencar i les tensions es van alliberar. Podrien passar milers d'anys fins que l'equilibri de forces a la zona torni a una situació inestable. El pitjor ja està superat, destacava del Potro. El responsable del Castor, que ahir va oferir una conferència a la seu barcelonina del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, va assumir que els treballs de la seva empresa van ser responsables dels moviments sísmics. Els epicentres coincideixen amb les zones de sondeig, però va insistir en la idea que no van poder crear per si mateixos una crisi similar. Hi havia una falla a punt de trencar-se i la mínima sobrepressió la va activar. El que va passar és que es va avançar el cicle a causa de l'activitat de l'empresa. Del Potro va reiterar que el procés d'injecció de gas amb prou feines va modificar l'equilibri de forces, ja que tan sols van ser 7 bars de pressió afegida, pràcticament res, perquè realment no feia falta. Segons els estudis de la Universitat de Potsdam, l'energia alliberada pels sismes, destacava Del Potro, fins i tot sent escassa, és infinitament superior a l'energia introduïda a la zona d'explotació pels treballs. Això ni ho vam causar nosaltres, dia Del Potro, ni es podia predir, va assegurar. També va comentar que finalitzar el procés d'injecció del gas podria ocasionar microsismes imperceptibles, com passa en altres instal·lacions d'aquest estil, i també en l'ompliment d'embassaments, però que una vegada s'hagués complert ja no n'hi hauria més. El responsable d'Escal va assegurar també que tota la informació ha estat remesa al govern, encara que sense rebre resposta. El Ministeri d'Indústria, per la seva banda, va assegurar ahir desconèixer quan es produirà un pronunciament sobre la qüestió. Hem fet el que havíem de fer des del punt de vista científic, però la decisió no depèn de nosaltres, declarava Del Potro. Al final, com va destacar Josep Isern, del Col·legi Professional dels Enginyers, l'impacte social pot ser clau en la decisió que finalment s'acaba prenent.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Obrim ara un bloc que parla de qüestions relacionades amb l'ensenyament. D'una banda, i primerament anem cap a Amposta, perquè el rector de la Universitat Rovira i Virgili va realitzar en el dia d'ahir una visita a la capital del Montsià per conèixer el Centre Universitari de Ciències de l'Esport de la ciutat ampostina. Des de Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, el magnífic rector de la Universitat Rovira i Virgili, Francesc Xavier Grau, va visitar ahir dilluns al migdia a la ciutat d'Amposta per conèixer les instal·lacions i la marxa dels estudis de ciències de l'activitat física i l'esport que imparteix l'Escola Universitària de Salut i l'Esport EUSES i que és centre adscrit a la mateixa Universitat Pública de Tarragona. Abans de traslladar-se al Centre Universitari d'Amposta, on s'imparteixen les classes dels estudis superiors d'esport de la ciutat, el rector va estar rebut per l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, al Saló de Plens de l'Ajuntament, en un acte en el que també van ser presents els membres del consistori i també els germans Jordi i Narcís Roche, representants de EUSES. El magnífic rector de la Universitat Rovira i Virgili va destacar l'esforç que s'havia fet per part de l'empresa privada de l'Ajuntament d'Amposta i de la Universitat per tal de tirar endavant aquest centre universitari a la capital del Montsià. L'escoltem.
És un centre que ens ha portat a tots plegats una bona feina, però una feina molt positiva. Un acord i una entesa molt clara entre ciutat, universitat i la iniciativa privada, els responsables d'EUSES, que ens ha fet possible la ubicació a Amposta d'un centre d'educació superior en un àmbit molt especialitzat per Amposta, com és l'activitat física i l'esport. Sembla que hagi de ser així perquè cau de lògica, però darrere hi ha molta feina per fer-ho possible i els agraeixo a totes les parts la feina que han fet.
La visita va constar d'una volta per les instal·lacions del Centre Universitari d'Amposta, on els alumnes de Ciències d'Activitat Física i l'Esport, del CAFE, assisteixen a classe en un campus que té al voltant totes les instal·lacions esportives necessàries per dur a terme totes les especialitats esportives que requereix aquesta titulació universitària.
Gràcies, Manel, i no deixem de parlar de qüestions relacionades amb l'activitat educativa, tot i que en este cas des d'un àmbit molt diferent. I és que el programa de ràdio de l'Escola Riu Mar és portada de la pàgina web del Departament d'Ensenyament. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'Escola Riu Mar i concretament el programa de ràdio enregistrat pels alumnes de P5 sobre el Nadal és durant aquests dies portada de l'XTEC per bona pràctica educativa i activitat destacada. El programa va ser preparat per la tutora Noelia Morales, la mestra de pràctiques Paula Arcas i el director del Col·legi Francesc Bertomeu, i en ell van parlar tots els alumnes de P5 de l'Escola Riu Mar i van explicar com celebren el Nadal a l'escola. La web de l'XTEC, xtec.cat, és la pàgina principal de l'ensenyament a Catalunya i és visitada per tota la comunitat educativa. I que l'escola més petita del Tebre hagi sortit en 4 ocasions en els darrers 7 mesos és tot un orgull i una empenta, tal com destaca el director de l'Escola Riu Mar, Francesc Bertomeu.
Com a centre estem molt orgullosos d'haver sigut portades de l'XTEC. Ara ho estem aquesta setmana per tema del programa de ràdio, el programa de ràdio que fem juntament en Ràdio Delta, I a més ho hem estat en els últims 7 mesos 4 vegades, per la revista també, la pissarra de final de curs al mes de juny, per la pissarra del mes de Nadal, ara també ho vam ser la setmana passada, i pel programa de ràdio de primer, que vam tindre un programa de ràdio primer al mes d'octubre. Per anar-nos com a la minuta que som i una escola del poble, doncs que sortiguéssim a la portada de l'XEC, que és on van, diríem, se connecten cada dia molts de centres o tots els centres de Catalunya, doncs és un orgull, no?, que poguéssim ser mostra de bona pràctica educativa i d'innovació, perquè pensem que d'aquesta manera també se premia, diríem, la continuïtat d'uns projectes com són la revista i la ràdio, i el fet de que se faci l'esforç de continuar mantenint-los a pesar de les retallades i les coses que en ensenyament estem passant. Per tant, des del centre estem molt contents de ser portada i d'haver-ho estat durant aquests 7 mesos per altres activitats.
El programa de ràdio Llapis i Paper Especial Nadal va ser emès per Ràdio Delta el 8 de gener i està penjat al blog de l'escola des d'on es pot llegir la ressenya, veure les fotos de l'enregistrament i escoltar-lo online.
Informatiu EMUTE.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha organitzat una jornada de guies i educadors ambientals per a aquest dijous 23 de gener. Aquesta és la primera de les accions que s'ha dissenyat amb l'objectiu de detectar i compartir els problemes i necessitats dels professionals de les empreses. En el marc del Pla d'Actuacions de la Carta Europea de Turisme Sostenible al Delta de l'Ebre, es va crear a finals del passat 2013 la Comissió d'Educació Ambiental. Aquesta comissió està encapçalada pel Camp d'Aprenentatge del Delta de l'Ebre, el Museu de les Terres de l'Ebre i el Parc Natural del Delta. La Carta Europea de Turisme Sostenible és una acreditació d'àmbit europeu atorgada per la Federació Europarc que certifica que el desenvolupament del turisme en un territori es realitza de manera sostenible d'acord amb els objectius de la Carta. Es tracta principalment de reconèixer l'espai natural protegit com a herència per al futur i de desenvolupar el turisme de manera sostenible, considerant el medi ambient, les necessitats dels visitants, la població local i els empresaris. La primera jornada de treball tindrà lloc, com hem dit, el proper dijous 23 de gener, de 9 del matí a 2 de la tarda, al Camp d'Aprenentatge del Delta de l'Ebre, a l'Avinguda Constitució número 67 de Sant Carles de la Ràpita. El programa de la jornada, adreçada a professionals i empreses del sector del guiatge i l'educació ambiental, tindrà com a objectius conèixer els processos de certificació de la Carta Europea de Turisme Sostenible i la reserva de la biosfera en les empreses de guiatge i educació ambiental. Donarà a conèixer tendències i oportunitats del sector en el futur immediat. Vol també detectar i compartir problemes i o necessitats dels professionals de les empreses i detectar les necessitats de formació del sector. El programa, com hem dit, començarà a les 9:30 del matí de dijous amb la recepció dels participants i lliurament de la documentació. A 9:45 hi haurà la presentació dels processos de certificació de la Carta Europea de Turisme Sostenible a càrrec d'Inma Juan, del Parc Natural del Delta de l'Ebre, i Josep Aragonès, director tècnic del CODE. A les 10:30 del matí, pausa cafè i tot seguit a partir de les 11, la ponència que portarà per títol 2020, l'ús sostenible de l'espai natural entre la necessitat social i l'exigència d'un lloc de treball, a càrrec de Pere Vives, cap del Departament de la Fundació Pere Tarrés i professor a la Universitat Ramon Llull. A les 12 del migdia es farà la presentació d'assistents i debat obert sobre l'entorn de les qüestions tractades i cap a les 2 de la tarda es preveu ja la lectura de les conclusions de la jornada i el tancament de la mateixa. Per últim, cal dir que les inscripcions són gratuïtes, això sí, s'ha de confirmar assistència indicant les persones que hi assistiran, com a data màxima la d'avui, 21 de gener, amb un correu electrònic a l'adreça cetsdelta@gencat.cat o bé trucant al telèfon 977-48-21-81. I encara parlant de propostes, en este cas divulgatives, hem de parlar avui també de la plataforma en defensa de les Terres de l'Ebre que per al proper dissabte, dia 25 de gener, ha preparat una cimera sobre el pla hidrològic de l'Ebre i la seva repercussió al Delta. La jornada, com hem dit, se celebrarà aquesta cimera dissabte que ve a l'Hotel Corona, situat a la plaça de la Corona d'Aragó de Tortosa. L'objectiu de la cimera és estudiar, identificar i debatre els punts claus del pla hidrològic de l'Ebre que tenen una especial incidència sobre el Delta, debatre i preparar si és possible una estratègia tècnico-jurídica per afrontar els impactes que provocarà l'esmentat pla i altres qüestions que es consideren. L'horari de la jornada començarà a les 10:45 del matí amb la rebuda dels participants i també atenció als mitjans de comunicació. Tot seguit, a les 11, començarà la cimera amb una radiografia de la situació del pla hidrològic de l'Ebre, aspectes tècnics i jurídics a ressaltar, amb debat obert també a càrrec dels participants amb torns acotats. A les 2 de la tarda hi haurà el dinar al mateix hotel i, havent dinat, a partir de les 3:30 es farà la discussió de les propostes i possibles camps de treball per presentar, si les hi ha, a partir de les 5:30 de la tarda, les conclusions d'aquesta cimera que, recordem, per al proper dissabte prepara la plataforma en defensa de l'Ebre. I abans d'arribar a la informació esportiva, tractem avui també la crònica de successos. Els bombers van atendre ahir un total de 15 incidències vinculades amb les fortes ratxes de vent que durant la jornada van bufar tant a les comarques del Camp de Tarragona com les Terres de l'Ebre. En la seva gran majoria van ser incidències menors, trencadisses de vidres de finestres, despreniments de cables, persianes o arbres caiguts a la calçada. Entre d'altres, els bombers van atendre incidències en poblacions com Reus, Calafell, Calafell, Valls, Vandellòs, Tarragona, Gandesa, Tortosa i també a Santa Bàrbara. A banda, de matinada va volcar un camió frigorífic a l'autopista, a l'AP7, en sentit nord, a l'altura de Freginals. El camió no va poder ser retirat fins ahir a la tarda. Llavors, la calçada va quedar tallada i el trànsit es va haver de desviar per la calçada de l'autopista en sentit sud. El Servei Català de Trànsit no va poder confirmar que l'accident fos causat pel fort vent present a la zona, però tampoc no ho va descartar. Cal dir també, parlant d'incidències relacionades amb el trànsit, que el conductor d'una furgoneta va morir ahir a la matinada en un xoc frontal amb un camió a la Nacional 340 al seu pas per l'aldea, segons informa el Servei Català de Trànsit. L'accident es va produir per causes que s'investiguen al voltant d'un quart de quatre de la matinada al quilòmetre 1087. La víctima mortal és un home de 36 anys d'edat, Carlos B.S., de nacionalitat equatoriana i veí d'Amposta. Pel que fa al conductor del camió, va resultar ferit, menys greu, i va ser traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Com a conseqüència de l'accident, la via va quedar tallada fins poc abans de 6:45 del matí.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
La informació esportiva a l'informatiu de Emute. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació, avui novament tractem qüestions esportives. En este cas ho fem per destacar que el passat dijous 16 de gener tenia lloc l'acte de renovació i signatura del conveni entre l'Ajuntament de l'Aldea i l'Escola de Tecnificació Esportiva Avatars, un acte que va comptar amb la presència de l'alcalde de la població, Dani Andreu, la regidora d'Esports, Yolanda Tomàs, i Jordi Font, president d'Avatars. Avatars és una empresa que té per objectiu fomentar l'esport com a eina educativa, formativa, de desenvolupament personal, de millora de la salut i del benestar personal i professional. Dins les seues activitats futbolístiques, dona a conèixer a les empreses i a altres col·lectius els serveis consistents en l'organització i gestió esportiva del grup de tecnificació de l'escola Avatars. Enguany serà el segon any que l'escola esportiva està ubicada a la població de l'Aldea i realitza els entrenaments dilluns i dijous a l'estadi municipal de la Unió Esportiva Aldeana. L'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, declarava sentir-se satisfet, ja que per segon any consecutiu l'Escola de Tecnificació diposita la confiança en la població per poder renovar aquest conveni, amb el qual els xiquets i xiquetes de la població que deixen el seu càrrec puguen acabar beneficiats de la millora en el seu esport i, sobretot, en la millora de la capacitat social d'integració, de socialització i de valors que tan necessaris són avui dia.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui s'espera un dia molt tranquil, un dimarts estable, però amb vent de mestral que encara fins a mig matí pot arribar a ratxes fortes de 80-90 km per hora cap a Tarragona, Terres de l'Ebre, també a extrem nord de l'Alt Empordà, per sobre el Cap de Creus i a cotes altes del país. Però aquests vents a la tarda seran molt més moderats. Un dia tranquil, encara fins a primeres hores del matí alguna nevada molt puntual a la cara nord del Pirineu i després els núvols de la Vall d'Aran, Alta Ribagorça, també Pallars Sobirà i Andorra s'anien trencant i el dia en general quedarà assolellat i amb temperatures diurnes una mica més altes, però les mínimes més baixes. Ara mateix el fred és general a tot el país.
Fent una ullada a la situació del temps i amb la previsió meteorològica, enfilem ja la recta final d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Dimarts 21 de gener, control i edició dels continguts han estat a càrrec de qui us ha parlat, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, tan sols ens queda agrair-vos la vostra companyia, la vostra confiança per escollir una municipal de les Terres de l'Ebre per rebre la dosi informativa diària. Nosaltres tornarem demà, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute,
Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.